dicka doing dicka doing a doing a doing doing dicka doing dicka doing a doing a doing doing dicka doing dicka doing a doing a doing doing dicka doing
dicka doing. Y rápidamente moraremos en esta sintonía a la tertúlia de els dimecres, el safareig. Avui hi ha poca roba que rentar, per lo menys hi ha pocs rentadors, no? Perquè tenim a dos amics que ens acompanyen dins de la tertúlia, però bé, doncs, com diuen, no? Diu un perill, dos multitud, tres manifestació. Marita Bover, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
O bon migdia a casa, ja, a hora de dinar. I Albert Gavaldà, el mateix li dic. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Bueno, pues ja crec que esta setmana hi ha coses, en fin, prou, diguéssim, de prou de lío per a comentar, perquè pues, la tertúlia ha de ser gran i tal, però jo no sé vosaltres de què heu decidit parlar o de què decidireu parlar, i si recibim alguna suggerència d'algun editor que també voldria que estigués un tema sobre la taula, inclús via telefònica, vulgués intervindre i tal, anem a recordar que el nostre telèfon és el 964-88-0432 i que continua estant obert a tothom, eh? Està obert a tothom. I si no, us he deixat la paraula, així és que endavant, jo callo ja.
Pues, mirant la premsa, no? Pareix que, que tenim candent així en tema general, el que va passar ahir a la desfilada a Madrid, no? Que el protocol o la jefa de protocol d'Ayuso va prohibir pujar dalt al ministre Bolaños, no? I s'ha parlat molt de si podia pujar legalment, si no hi havia cap obligació i era una qüestió política, de protocolària. Aquí cadascú pot dir la seva, hi haurà arguments a favor o en contra des de qualsevol partit polític. Segurament si la gent se posiciona a l'esquerra pues estarà més a favor de que Bolaños hagués pujat, i si estàs més posicionat a la dreta pues estaràs totalment d'acord en que no se l'hagi deixat. En tot cas, si en compte de ser un ministre socialista hagués sigut un ministre del PP, si el govern espanyol fos del PP, segurament hagués pujat a dalt a la tribuna, no? Llavors això era una consideració política que Ayuso va considerar que era el que ella volia. Sí que estava Margarita Robles, però bueno, com a ministra de Defensa i hi havia una desfilada militar, evidentment només faltaria que no estigués. Jo, per la meva banda, crec que Ayuso busca la confrontació sí o sí. No dic que Bolaños també sabies que això anava a crear una certa polèmica, i també ho sabia Bolaños, però Ayuso té la política de la gresca, de la confrontació, de marcar, no sé com dir-ho, si crear sectors enfrontats, que això pot ser políticament li beneficia, i també recordem que a Madrid ara també seran eleccions autonòmiques, van ser no fa molt, però ara se repetiran i ella aspira a la majoria absoluta, sense comptar en Vox, i clar, quan més perfil ideològic de confrontació tinga, més vots pot traure de la banda dreta, i això en ella sap que li favoreix. També, evidentment, Miguel Ángel Rodríguez, que és qui l'assessora, també li diu el que ha de fer. No totes són ocurrències d'Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez, que ja el coneixem sobradament, és qui marca tot el que s'ha de fer allí a nivell de política a la Comunitat de Madrid en quant a estratègia mediàtica i política. No sé què pensarà Marita.
Bueno, jo penso que Ayuso es defensa dient, o argumentat, de que el Bolaños el que volia era provocar. Jo crec que realment és ella la que està provocant, o va provocar en el moment en què la jefa de premsa va tallar l'accés a la tribuna del ministre, perquè protocolàriament hi ha arguments, o almenys és el que hi ha arguments de situacions de decrets de que sí que tenen dret i decrets de que no. Un ministre té una categoria molt superior a molts que sí que estaven dalt la tarima.
Efectivament, efectivament. I això crea que el greuge comparatiu sigui gran. És una decisió política d'Ayuso, perquè també, com deia Marita, és que un ministre sempre estarà per dalt de molts altres càrrecs que estaven allí representats. Imagineu-vos que això passa a Barcelona, no? La que s'hagués armat si el govern d'Esquerra Republicana no deixés pujar a un ministre socialista, en aquest cas, a dalt, s'hagués liat també perquè els càrrecs polítics com a ministre, evidentment, tenen una representació institucional molt important i costa molt poc trobar-li un asiento al lloc que li correspon.
Però esta decisió política, que segur que és una decisió política, el que ha buscat és provocar. Provocar, vull dir, no és que Bolaños va anar a provocar, sinó que tallant el pas a l'accés al ministre és el PP, en aquest cas, qui està provocant una situació de confrontació.
Totalment d'acord, ja sabia el que passaria i Bolaños també sabia el que passaria, però bueno, és el que he dit abans, depèn del sector ideològic on te fiques, pues, te compraràs els arguments d'un o et compraràs els arguments d'un altre. Jo penso que les institucions han d'estar per dalt dels partits polítics si volem que Espanya sigui un país cohesionat i no d'enfrontament, i per tant com a càrrec institucional, independentment del govern de torn de cada moment, perquè els governs van i tornen, un ministre sempre tindria que tenir un lloc a la tribuna, vamos, independentment de qui mane. I si volem normalitzar un país en què valoren més les institucions, la democràcia...
Que les persones.
Clar, no? Claro, independentment del color polític de cada moment. Uh-huh. I, bueno, ja hem matxacat una mica el tema aquest.
Sí, sí, és que, a veure, què més podem dir sobre aquest tema?
No sé, si hi ha algun oient que vulgui dir la seva, com ha dit Julio, pot trucar i pot comentar i segurament aportarà coses que potser mos escapen o també dirà la seva i també serà una cosa a valorar, perquè aquí, a part dels tertulians que estem cada dimecres, la gent des de casa seva pot trucar al telèfon que ha dit Julio i que si no se'n recorden, també a la web de sermaestrat.com, allí apareix el telèfon, sí. i poden trucar i sortir en directe i també comentar amb nosaltres el que li pareix, no?
Sí, 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 per supost, per supost.
I un altre tema que també, no?, se comentava, aquestes titulars, la reunió que va tenir Feijóo amb els fiscals conservadors, no?
Sí.
Que és una cosa, pareix que és habitual reunir-se, pues, en les associacions jurídiques, no? I pareix que no és res de fora de lo normal. El problema és el que se va comentar allí dins, no?
Clar, a veure, és una invasió de poders, de jo, poder judicial, vull exercir com a poder legislatiu. Vull dir, perquè, a veure, qui són els jutges o els fiscals per dir que la llei és aquesta o s'ha de derogar la llei? Vull dir, això correspon al poder legislatiu, però no al poder judicial.
Sí, sí. Diu, quines lleis vols que t'afinem per a tombar-les quan manes? Allò és tal, tal, tal. Llavors, els fiscals ja li diuen, pues ja farem de manera que això que et vols carregar ho farem així,
ho farem així.
Sí,
sí, sí.
A mi, una cosa que això sempre haurà passat, però que se sàpiga sempre queda molt feo, no?
Molt, 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 molt. Jo, això...
I, escolta, i jo en això sempre intento ser una mica, bueno, no sé si equànim o equidistant, i sempre dic que això passa en tots els partits, no només passa al PP. Jo penso que això, des de tiempos inmemoriales i siga el país del món que siga, la connivencia entre l'Estat i el poder legislatiu o executiu, per molta separació de poders que hi hagi, sempre que puguen mirar d'acordar, de fer alguna cosa baix taula, sempre ho faran.
Sí, veurem la mateixa connotació que hem dit. Es va reunir en els fiscals més conservadors. Pues ja estem tildant una idea de que de dreta o d'esquerra, de que els fiscals també tenen la seva posicionament polític. Lo mal i lo que no crec que sigui correcte és que dins de la seva funció com a fiscals actuen o traspasse aquest sentiment polític, sigui esquerrà o sigui dreta.
Claro, aquesta connivencia...
Però que obtenen, clar que sí.
Sí, sí, la veritat que queda molt, molt feo, encara que passe, que se sàpiga, igual que lo de les cloacas de l'Estat. Sempre han hagut cloacas de l'Estat, però clar, una vegada que se sap, has de depurar responsabilitats i queda molt feo saber que per l'operació Kitchen, no?, contra líders catalans o contra persones de Podemos o altres coses que s'hauran fet al llarg de la història, o con lo de legal també, no?, també repartir en altres partits. Sempre han hagut el que són les clavegueres de l'Estat a tots els països, i qui diga que no, pues, me penso que desconeix com funcionen els estats, no? Perquè de paraula o formalment, sempre s'intenta salvar les formes, les constitucions garanteixen llibertats, hi ha unes lleis fonamentals, però sempre l'Estat buscarà fer coses que legalment no pot fer i per l'autodefensa del país o d'interessos partidistes, que això també ocorreix,
o particulars,
lo que li va passar a Bárcenas, no? Que des del mateix estat se li va voler intentar robar a través d'aquell taxista o aquell capellà dels documents que conservava, no? O aquell PEN. Claro, separació dels estats de les institucions de l'Estat o molt dels poders legislatius, no.
És molt teòric i, vale, d'acord, però a la pràctica, clar, els jutges tenen la seva connotació política,
claro,
que no tothom hauria de traspassar a l'exercici de la professió, però que,
sí,
que bueno, que traspassa.
Hi ha enquestes, no ho tinc ni preparat ni res, que de normal aquí improvisem els temes i preparem poc, no? Però recordo que fa poc va sortir una enquesta de depèn del sector de la població, quina tendència política tenien, no? I els policies i militars eren més afins a Vox, diguem-ne, o que eren estudiants, científics, tal, eren més de tirant a Esquerra, no? O que eren empresaris més al PP, bueno, són coses que tampoc ens sorprenen perquè sempre...
I per edats també hi ha tendències, vull dir, per edats, per cortes d'edat, gent de més de 60 anys o de 40-60 o els més joves, també hi ha tendències de que els més joves potser votaran més Podemos o votaran més, vull dir, segur.
Sí, més opcions d'Esquerra. És que això és curiós perquè el que és la segmentació, de fet la publicitat a internet, perquè tu quan te registres un servei com Google, Facebook o tants altres llocs, perquè és gratuït, no, hi ha una màxima a tot això, que és quan un producte és gratuït...
Alerta.
Eres tu la mercaderia i les teves dades. I llavors, quan faran publicitat, normalment si tu fiques que tens 35 anys, que ets solter, si te pregunta l'orientació i dius que ets heterosexual o homosexual, no? Que a vegades també t'ho podem preguntar, encara que si ets religiós, no ho ets, quin sector treballes, llavors les campanyes publicitàries que a tu t'arribaran aniran en base a tota aquesta segmentació. De fet, si tu un dia vols fer una publicitat a Google o vols fer-ho a Facebook, Instagram, LinkedIn o qualsevol altra plataforma, ja te diu a quina gent vols dirigir. I com ells ja tenen la base de dades d'aquestes persones, fa que la publicitat vagi més a potencials clients, no?
Sí, i a veure, i el control que fan, que es fa, de per on et mous. A veure, t'arriba un missatge que diu que t'ha aparegut l'establiment, el que sigui, que acabaves d'anar a prendre un cafè.
El Google Maps.
Què t'ha aparegut el que sigui? Coi, per què m'han de controlar? Perquè han de saber si jo vaig a una cafeteria o vaig a una altra, o vaig a passejar pel passeig marítim, o vaig per la mera, o entro a l'església. Que m'han de controlar?
És que com tantes coses... Mira, Marita,
sense haver donat jo cap dada, perquè sí. Aquí jo no he donat cap dada de si sóc religiosa o no ho sóc, si treballo en un sector o treballo en un altre, si tinc 20 o tinc 70 anys, no dono cap dada. Però me diuen, què t'ha paregut el...
Mira, quan tu fas una búsqueda per Google... I ja té surt tota la propaganda referent a allò. Això per començar.
Sí.
I m'agrada que hagués tret això de les ressenyes, perquè això és Google Maps, i jo Google Maps tinc molta experiència. De fet, n'hi ha 10 nivells. Jo tinc el nivell 10 a Google Maps, tinc més de 100.000 punts, no? Per cada foto que fiques te donen 5 punts, per cada valoració d'estrietes un punt...
Jo no soc tan activista d'aquestes temes, no?
Claro, el millor de fotos...
Me fa molt de respecte, perquè
sí, però
aquest
tu
control
desactivar...
no m'agrada.
Però és que tu pots desactivar-ho, això. Sí que és veritat. Ja. Què te pareció el bar? El que siga. Tu pots desactivar perquè no sàpiguen on has estat i que no et pregunte. A mi no m'importa ficar ressenyes.
Per què tinc jo que desactivar? Què tenen per...
Tu has acceptat les condicions.
Mira,
tu quan obris un compte del Gmail i qualsevol altre servei que està allí, accepto les condicions. Algú s'ha dit les condicions?
No.
Molt poca gent.
Molt
poquíssima
gent. Sí, sí.
I allí,
d'acord.
En aquelles condicions tu acceptes que tu tindràs activat la ubicació i que te podran fer suggeriments d'establiments, te preguntaran.
Sí,
ah, llavors,
sí.
Claro, tu quan acceptes ja estàs donant el teu consentiment. Pots no acceptar-ho i, per sí. tant, no t'ho diran, però te perdràs sí. molt de serveis.
Sí.
Claro. Llavors, tu sí que tens l'opció de desactivar la ubicació que Google no sàpiga on estàs. Això se pot fer. I també hem de tenir present que això anirà més. I lo de la intel·ligència artificial... Que
ara això és terrible. Ara, que, això és terrible.
Claro, hasta el mateix innovador de la intel·ligència artificial del ChatGPT està advertint dels grans perills que tenim aquí.
Diu, és que no n'hi ha, no, a veure, no n'hi ha prou en què te puguen mirar què tens al WhatsApp. Dic, és que si te poden llegir el cervell...
Bueno, és que poden fer publicacions generades per intel·ligència artificial i no sé si ho ha fet un home o ho ha fet una màquina, i això és un gran perill.
Vale, però jo el que aquests dies s'ha comentat és de que per determinades malalties de gent que no és capaç de parlar, que de comunicar-se, que és un gran avanç el que puguen mirar, comunicar-se a través d'intel·ligència artificial i d'alguna manera llegir què és el que està pensant aquella persona que no pot verbalitzar tot el que pensa. Ah, perfecte, molt bé. Però, clar, això vol dir que poden escanejar el cervell meu, el teu, el de l'altre i saber què estic pensant en cada moment.
És que anem a,
ojo,
a la, una societat...
Que és molt greu això, eh?
Sí, sí.
Si la gent s'espanta quan diuen és que m'ha xafardejat el mòbil i sap tots els meus whatsapps. Ah, carai, i si t'es xafardegen el cervell?
Pues podem arribar aquí tranquil·lament.
Pues bueno, a mi això també em fa molta temor.
Claro, llavors hi ha les regulacions. És que primer passen les coses abans de que es pot regular. No pots regular, hi ha algo que, o coses que tu pots regular abans de que passe. Igual que la lluna, quan se podrà evitar de qui serà cada tros. Tu pots regular ja a priori el que passarà quan tu puguis establir-te la lluna, o pots ja, depèn de quan estigues ahí, regular-ho llavors, no?
Sí.
Però hi ha moltes coses que, hasta que no ocorreixen, tu no pots regular, perquè tampoc saps el que trobes ahí.
Això me recorda quan es van... La conquista de l'Oest es van repartir les propietats abans de fer la conquesta.
Ah, bueno, clar.
O a Espanya, a la península, quan a l'època de la Reconquesta, que el Tratado del Midra, que Castella i Aragó es van repartir, tu arribaràs fins a la frontera del Xúquer i jo ara passaré al sur, vull dir... Pues és això.
Sí, bueno, era l'incentiu que tenien per ajudar a la Reconquesta, no? Perquè no ho feien per la religió, ho feien per els terrenos que anaven a conquistar.
La noblesa, claro, se sentia defraudada si hi havia algo que els retallaven les seues possibilitats.
Claro, per això comentàvem una vegada que el que era la Reconquesta, el que ara és Catalunya, s'anava repartint entre... El riu repartia entre els condes, els ducs, tal, no?
Sí.
Una vegada que van arribar al Sénia, el rei va dir, jo me primer, a partir d'aquí tot és meu, i per això València va ser el regne de València, perquè tot era propietat del rei, no? Vull dir que aquest tipus de coses, pues, bueno, històricament, també han passat, no?
I molts se pensen que València és més perquè és regne. Molta gent m'ho ha argumentat, eh?
Bueno, va ser un regne, claro.
Va ser un regne. A veure, València va ser un territori conquistat. I Catalunya mai va ser un territori conquistat, eh?
Bueno, els musulmans van arribar
a Lleida van arribar, però el que és la Catalunya Vella no van arribar mai.
Bueno, els regnes francs, quan van passar els Pirineus...
No, però és que me refereixo no a la conquesta per part dels musulmans, sinó els cristians. Els cristians van conquerir, van expulsar de València als musulmans, als moros. Va.
Bueno, sí, bueno, el Cid Campeador de Catalunya se'l va expulsar i van recuperar-ho i després van tornar a conquistar.
I van tornar a conquerir-ho, sí.
Que la història del Cid Campeador és boníssima, és una història, vamos...
Uf.
Qui no la conega realment és...
Perquè me la van vendre d'una manera i és una altra.
Home, totalment, però és fascinant la història del Cid. El Cid va treballar per... taifes musulmanes contra reis cristians.
Sí,
era un mercenari.
Sí, era un mercenari, com se vol, sí, a sueldo.
Sí, sí, perquè van expulsar, perquè va acusar a aquí rei de que no tenia res que veure en la mort de son germà.
El germà,
Sí, sí, llavors, claro, lo van castigar, bueno, el van desterrar dos o tres vegades, se tenia que guanyar la vida, i ja se venien al millor postó, no? Igual que el Cid, hi havia molts més. Igual que musulmans que que treballaven pels regnes cristians contra altres musulmans. Vull dir que la història de la Reconquesta és fascinant, és una passada. Sí, qui no la conega, vamos, hasta el 1212, que va ser la batalla de la Navarra de Tolosa.
Coneixem una mica, perquè entre el que primer s'hemos avenut d'una manera, perquè bueno, el Cid Campeador era l'esperit espanyol per definició.
Vull dir, la Tizona.
La Tizona, i sí, vull dir, i Babieca, el gran Cid Campeador que venció a los moros després de muerto, que és fascinant. Mos ho van vendre d'una manera que era un personatge pa imitar, era un exemple.
Però pel cantar del meu Cid que el va encumbrar i tot lo de les filles i tot allò. Mira, el Cid, si no recordo malament, en àrab volia dir el senyor, no? El senyor de los campos, per això era el Cid Campeador, no?
No ho sé, desconec.
Sí, això me sona que era així. I això que venia, que han parlat... Ah, bueno, de la intel·ligència artificial. Fixa't el que han passat a tot això, no?
Sí.
És fascinant. I tornant una miqueta a lo que diem del Google Maps, abans, perquè és un tema que jo trobo molt interessant, la privacitat dels nostres datos. Tu que em fas una ressenya o algo, tornant al tema, no? Perquè m'ha anat tan cava la història de...
Que no està mal.
No, no està mal tampoc.
Està molt bé.
I comptant que tinc jo molta experiència al Google Maps, com dia, de fet, jo tinc pujades al Google Maps unes 14.000 fotos, imagina't, perquè fa molts anys, vull dir, que ho pujo tal.
Tens un món.
Jo trobo que és una ferramenta molt bona per a conèixer llocs que mai haguessis imaginat que estaven, que molts de nosaltres, quan anem a un bar o un lloc, mirem les ressenyes, també, els plats que hi ha, les opinions, i és molt, molt, molt important també que també les ressenyes que es fan siguin honestes, que la gent no utilitzi per a denigrar l'altre, que hi ha gent que ni ha anat a un establiment i fa unes ressenyes només per a afonar-lo, no? Uh-huh. I clar, llavors també els algoritmes de Google en això també distingeixen qui fa una ressenya, si té un nivell 2, no és el mateix que té un nivell 8, tot això. I que diu, Google Maps diu el TripAdvisor, diu el Booking, perquè també si tu sols reservar hotels a través de Booking o de Trivago o el que sigui, que tu fiques ressenyes, hi ha gent que compra aquestes ressenyes i hi ha empreses que es dediquen a vendre ressenyes, que també aquestes empreses tenen controlat que poden ser il·legals.
Quin mercadeo, a mi no m'agrada, francament.
Però és el que hi ha.
És el que hi ha, d'acord, però que m'envien un missatge que t'ha aparegut aquest establiment.
Bueno, però quin problema hi ha? Que si me va agradar el cafè i el camarero era molt atento. No hi ha cap problema per ficar això. Puc posar
que era un mal parit.
També, perfectament.
Pues ja està.
I el propietari té el dret a contestar, però no pots tenir un diàleg. Però el propietari sí que pot contestar. I sempre serà, lamentamos haber tenido esta experiencia, trabajaremos para mejorarlo, tal cual, que és la resposta estàndar moltes vegades contra una mala crítica, no?
I si jo, per exemple, a vegades pues, me tinc que comprar una rentadora, un rentavaixelles, i començo a mirar a través d'internet tal marca. Bueno, vale, ja ha passat, jo ja he comprat la rentadora que m'ha interessat, correcte. I ja, pues, potser consulto un tema d'història, un tema de llengua a internet, i me surten pel costat propagandes de rentadores com si encara estigués, vull dir,
totalment.
O sigui que està totalment registrat que jo estic buscant rentadores o que jo estic buscant rentavaixelles. Al final, ja quan ha passat un mes, dos mesos o tres mesos que jo ja no busco rentadores, ja no m'apareixen els avisos de rentadores. Entonces ja si he estat buscant temes d'història, me sortirà el CIT. Si és que he consultat coses sobre el CIT, me sortiran el CIT.
I no oblidem els altres intel·ligents, perquè l'Alexa, que està tan popular, bueno, que diu Alexa, també diu el Siri, o també diu el Google Home, no? El Nest, això. I també molta gent s'ha trobat que ha comentat coses a casa i ja té publicitat d'allò que li surt. Tu comentes, mos faria falta comprar un cotxe nou i estic mirant la marca que siga, però no dic cap marca. I t'està sortint publicitat de cotxes nous sense buscar-ho pel Google. Claro, és que l'altaveu sempre
pues
està escoltant.
A mi em fa molt de respecte, molta temor, cada vegada més. Primer només veia la part més positiva de tot aquest procés. Ara,
però tu
d'aquella manera.
Però és el positiu, rentadores. Tu pots anar a una coneguda tenda online. Jo sempre penso el mateix. Mira ressenyes a la tenda online aquesta. Totes les valoracions. Però compra-t'ho al poble, sempre que el poble ho pugues comprar.
Pues, normalment, passa al revés. Me provo les sabates al poble i després les demano per internet.
Claro. Claro, pues això és el que tenim que evitar.
I me les provo al poble, bé, una sabateria o un lo que sigui. No?
Clar, i les tendes ho saben, això, clar, s'ho està provant i després no torna
sí,
i compren allà.
Sí, no sé quan vaig... ara no recordo si era una idea que llançaven o era un fet de que hi havia botigues que volien
cobrar per provar.
Per provar.
A València s'havia sentit que passava.
Sí, cobrar per provar.
I dir,
tu te proves este vestit o estes sabates o tal, o estes deportives, pues me pagaràs 3 euros o 5 euros.
O 10 o el que sigui, depèn del producte.
Depèn del producte.
Claro, és que dius, n'hi ha molts de comerços que tanquen, com ho farem per arreglar que hi havia més comerços pel carrer Major, pel carrer lo que siga. Però és que és molt complicat i la culpa no és de Carrefour ni d'Amazon, és l'actitud del client i on vol comprar el client. I si el client prefereix comprar per Amazon, què pot fer el govern per això? Ficar un impost a les compres online? És que no pots fer-ho, això.
L'altre dia em va arribar un paquet de ma filla. Quan compra, sempre ho fa que arribi a casa meva, perquè a casa d'ella no hi ha ningú i arriba a casa. Uns llibres que havia comprat que com qui diu els tenia a l'editorial a no res, a 20, 30 o 40 o 100 quilòmetres de casa. Bueno, pues aquell paquet havia voltat per tota Espanya. Tu saps la de contaminació que ha provocat el transport d'este paquet
la huella ecològica
i de 100.000 paquets com aquest que jo el podia comprar a la llibreria de la cantonada de casa o inclús l'editorial, en aquest cas era l'editorial, eh? Ella viu prop de Barcelona i l'editorial no sé si estava a Sant Joan d'Espí o sigui, havia voltat per tota Espanya
sí,
i després a Vinaròs va arribar des de València primer no sé si va arribar o no a París, a la Xina o on sigui, no ho sé, però havia voltat la petjada ecològica que havia deixat, impressionant.
Sí, és així. Una vegada vaig veure també un documental. L'aigua embotellada, la petjada ecològica de l'aigua embotellada és brutal, no ens arribem a pensar. Queda un minut. No sé, la indicació que mos...
Mig minutet aproximadament.
Ah, mig minut aproximadament. No sabíem de què parlar al principi i al final ja parlem
també. Parlem de tot.
De tot una mica i molt interessant, trobo jo. Jo recomano a la gent que si vol consultar un producte, que mire per internet però que compre al poble. Es dirà, és que el poble està 200 euros més car. Bueno, llavors potser té més justificació no comprar al poble, no? Però jo penso que lo interessant és mirar per internet i comprar al poble, així farem que les tendes no tanquen, que hi hauria més dinamisme, ajudem a gent del nostre poble que també puguem tirar endavant, creem ocupació.
I aliviem el planeta de la contaminació, també.
Evidentment.
Ah. Evidentment que sí, Menos transport.
Menos transport.
Que no sigui imprescindible, lògicament.
Sí.
Bueno, pues Marita i Albert, gràcies per acompanyar-nos en la tertúlia del dimecres, en el safareig d'aquest dimecres d'aquest 3 de maig. Fins la setmana que ve. Anem a veure què passa per Espanya per els mons. Si us
adéu.